vuelto a manchar. Dile, reza, reza al Señor. La iglesia está llena y los burdeles también, y el cura soñando con la noche de ayer. Todos rezan, esperan al Señor.
Estem escoltant El Circo, que és cançó del disc Mundo Circo, que es va reeditar, per cert, com a Prorrogado, que és l'últim disc que ha tret el grup de rock Sol Lagarto. Aquesta formació té un component santcugatenc, que és el guitarrista Frank Montasell, i el tenim amb nosaltres. Frank, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Sol Lagarto, presenteu novetats importants perquè esteu a punt de presentar el que serà el vostre quart disc, oi?
Exacte, que no és aquest que està sonant, perquè encara no podem sentir el nou, que surt el 30 de març d'aquest mes que estem. I bueno, i ara estem escoltant el Prorrogado, que és el que deies tu, que és una reedició. Bueno, vam reeditar el disco perquè el que vam fer va haver un canvi de segell, un canvi de discogràfica, un canvi de distribuïdora, un canvi de tot, de managers. I llavors el que vam fer va ser reeditar un disco que estava una mica, es va quedar una mica al calaix, no li vam donar canxa, no va rebre la promo que creiem que mereixia, i el vam reeditar amb tres temes nous, un parell de videoclips que estan penjats al YouTube, vull dir que els podem veure quan vulguem. I això.
I situació curiosa, perquè tu portes, ara comentàvem, 4 anys gairebé ja amb Sol Lagarto, però només de moment has gravat aquesta reedició, diguéssim. Per tant, aquest quart disc és com el primer pas endavant seriós, diguéssim, en estudi, pel que fa tu amb Sol Lagarto, no?
Sí, aquí m'han desvirgat aquí els Lagartos amb aquest disco Días Mejores, que bueno, la veritat és que ha sigut una canya. Ha sigut un disco molt pesadet, la veritat, perquè m'ha estat molt de temps entre que el gestava, mentre que l'intentàvem gravar, salia pressupostos, bueno, es desdeien, problemes discogràfics, problemes de tota mena, econòmics i tal, una mica com tothom, seguint la línia del país. O sigui que ha sigut durillo, però ha sigut molt maco.
Sí, parlarem d'aquests problemes i també parlem del títol. Tu has dit que és Días Mejores, però per si algun oient que no ha llegit ni en el MySpace ni en lloc el títol, crec que no s'estarà fent exactament una idea encertada de com és aquest títol. Diguéssim que és Días Mejores, tres punts suspensius i un interrogant entre parèntesis, diguéssim. Aleshores, l'últim cop que vam parlar amb tu aquí a Cugat.cat, el títol crec que no estava decidit del tot, i ens vas dir que seria un missatge optimista, probablement, per contrarrestar aquests problemes, diguéssim, que estàveu tenint. I jo ara em quedo amb un dubte al cos, perquè no acabo d'entendre sí, si és optimista o no. Días Mejores sona optimista, però aquest interrogant ens deixa amb un dubte.
Quan fa que vaig venir aquí? Quan va ser l'últim cop que...
Home, fa temps. Suposo que encara no havíeu tingut tants problemes com per posar aquest interrogant.
Ahí está.
Això m'ho has d'explicar tu.
Aquesta és la cosa. Jo quan vaig parlar amb tu no et volia dir no volia dir-te el definitiu, encara que ja teníem com la idea de que es digués Días Mejores i tal. Però, bueno, ja que no vols mullar-te, perquè bueno, d'aquí que surti el disco vés a saber la d'idees que et posen passar pel cap, no? Al final ha quedat aquest títol, que a més és el nom del primer tall del disco, que ja el podem escoltar al MySpace, que està penjat des de fa 3 dies, i juntament amb dos temes més, un que es diu És Així i un altre que es diu Un Minuto, diria, o no, Una Dosis. Bueno, són tres temites d'abans que podem escoltar allà. I això, aquest és el nom d'un tema que ens agrada molt i que dona nom al disco. Primer pel feeling que ens dona i pel moment que estàvem travessant, però bueno, finalment, puntos suspensivos, parèntesis, interrogantes, exclamacions, i mira, no hem ficat més símbols perquè no n'hi havia, però realment és així, és el dubte aquest de durant la gravació, durant la gestació del grup, durant totes les burocràcies absurdes que s'han de passar perquè arribi el disco a casa de la gent, pues, o a les tendes, a casa de la gent serà el següent pas, us animo a que ho feu. I això, durant aquest transcurs de temps, pues, realment passant de tot, no? Vols enviar-ho tot a la merda, etcètera, no?
Per tant, la conclusió, si et demanem que et mullis, és que són Días Mejores o no ho són?
Jo sóc de got mig ple, o sigui que Días Mejores.
Per tant, aquest interrogant el deixem una mica en l'oblit i ens centrem més en les paraules, que és el missatge més optimista. Perfecte. Días Mejores, doncs. I això que dèiem, pel temps que fa que va sortir el darrer treball, com dèiem, portes gairebé 4 anys i només has participat en Prorrogado, això vol dir que no, que en 3-4 anys no hi ha hagut gravacions, és a dir, ha passat força temps, ha costat gravar aquest nou disc. Quines complicacions hi ha hagut, quins problemes us heu trobat a l'hora de gestar aquest Días Mejores?
Aviam, en un grup hi ha 5 persones com a mínim que són les que estan tocant, no? Després pues, tenim a part road managers, tècnics de so, mil mogudes i tal, no? Furgonetes, locals que hi ha que pagar, etc. Hi ha, influeixen tantes coses abans d'arribar a les discogràfiques i a les distribuïdores, no? i la vida personal de cadascú, la vida econòmica, etc. Tot això influeix en horaris, en temps que se li pot dedicar, etc. Sol Lagarto és un grup que porten 10 anys, jo porto 4 amb ells, aquest és el quart any, però clar, en 10 anys, si o te das un respiro, que no ha sigut el cas, perquè en cap moment ha parat la banda, no hem parat de tocar, etc. Hem anat fent giretes, hem anat fent sales, hem anat fent festes majors, hem fet tot el que s'havia de fer i amb moltíssimes ganes, però suposo que baixes una miqueta el ritme, no? O sigui, una banda com Sol Lagarto, que està ahí, que dius, hòstia, puede asomar la cabeza, però no, o sigui, estem, que ens mengem els mocs per dir alguna cosa, no? Llavors ens ho hem de muntar tots nosaltres. Tenim discogràfica, tenim distribuïdora, però efectes pràctics, els que han de batallar són nosaltres, i no es pot estar sempre a tope, no? Bàsicament aquesta ha sigut la història. Hem estat en Music Bus, estem a Sant Cugat, deu haver-hi algun familiar aquí dels Music Bus que els informarà. Bueno, han sigut ara teníem un pressupost aprovat, després s'anava, desapareixia, coses estranyes que es poden entendre pel context.
Si talonejar White Snake a Madrid és menjar-se els mocs, a mi m'agradaria bastant també menjar-me els mocs, perquè déu-n'hi-do quina experiència, m'imagino. Oh, ja queda lluny, però mai va malament recordar una cosa així, no?
Quan, perquè... Però quan fa? Això ha sigut aquest estiu?
Doncs jo penso, fa mesos ja, però és que clar, és una de les coses que queden, home, David Coverdale,
sí,
White Snake, no sé si a tu personalment abans t'agradaven, però...
A mi m'encanten, sí, però sí. El bateria, el Norman, aquest precisament és un tio que és un forofo de tota la saga, Deep Purple, White Snake i companyia, i realment va ser una experiència, bueno, per tots va ser increïble, perquè és la Riviera plena, amb, jo que sé que hi havia, no sé què hi cap allà. 7.000, 8.000 pavos, no crec que...
Probablement
no crec que menys, estava
a tope.
Concert
o dels concerts més multitudinaris de la història del grup, segurament.
Sí, bueno, juntament amb Fito, que vam fer fa un parell d'anys, el que passa que, bueno, això també era una altra història, era més... Teníem, per una banda, teníem més afinitat musical amb el que seria el concert de White Snake, el públic i tal, va ser una vivència molt més intensa en quant a música i feedback, però, bueno, amb Fito, clar, vulguis no... Quan acabàvem el bolo hi havia 25.000 persones allà, que no es diu ràpid, no? Vam acabar amb una balada, veiem matxeros per tot arreu, i també és una cosa que...
Déu-n'hi-do.
Que, bueno, que flipes pepinillos, no?
Per això que dèiem que és curiós, perquè tot i que ara ho estaves recopilant bé, que tot i potser en estudi no haver fet molta activitat, aquests 4 anys han donat moltíssim de sia a nivell de, bueno, doncs la participació del Frank a Sol Lagarto. Fem una cosa, tornem al disco nou, que ens estem
desviant
una mica. Home, musicalment, seguiu la línia habitual? Hi ha alguna innovació, algun risc que correu, o més o menys és la línia de sempre?
Bueno, és el risc aquest, que pels de la banda, diguéssim, és un risc. Però bueno, és que depèn d'aquí. Hi ha gent que li sembla que ha canviat molt la història, hi ha gent que diu que no, conyo, que això sona Sol Lagarto i ja està, no? Perquè també és una cosa de... Quan t'agrada una banda, quan t'agrada el so d'una banda, facin el que facin, és que jo crec que Sol Lagarto ens passaríem a l'electrònica i sonaríem Sol Lagarto igualment, no? O sigui que és una cosa que... Són els canvis que més un nota, no? Estàs a l'estudi, dius, vamos a poner unes acústiques, mira, no hem posat acústiques fins ara, però al final el tema és el tema, l'Ernest està cantant, les... Vull dir, no hi ha un canvi estilístic molt, molt gran, encara que sí que és veritat que el ventall de colors són és bastant ampli en aquest disco, igual que del Prorrogado. El Mira Adelante, que seria el primer disco, el primer disc editat, van passar d'un rock molt ortodox, al qual jo no n'he format part, jo no hi era en aquell moment, a un disc amb molts més colors, no? Amb tonalitats més negres, més funk, més soul, amb balades en mitjos temps, temes més ràpids, una mica de tot. I en aquest disc hi ha una mica més de varietat també.
I pel que dius, entenc que penses potser que el segell d'un grup pot seguir igual, per molt que hi hagi alguna innovació, algun risc, que a vegades els fans o els seguidors el veuen malament, però això no té per què voler dir perdre l'essència o l'esperit del grup.
Claro, sí, a veure, la cosa és que fa 10 anys, quan va començar el grup, ningú del grup escoltava Nora Jones, per dir alguna cosa, que és un excel·lent artista, no? I bueno, vulguis no, aquesta és una de les mil influències que va rebent cada persona per una banda i per una altra. A l'entrar jo al grup també va canviar molt la cosa. Jo em porto 10 anys amb els del grup. Vull dir, el més jove té 34 i jo tinc 24. És a dir, això també, vulguis no, és un element nou que entra. Per això també el tardar a fer un nou disc no ha sigut gratuït, ha sigut realment que entra una persona, s'ha d'adaptar, es composen nous temes, es descarten. Mira, el disco porta 11-12 temes, ara no en recordo. Són 11 amb un descarte de no sé quants més, però eren 25 en total, una cosa així.
Déu-n'hi-do.
És a dir, que realment moltíssim. Tot aquest temps, pues, jo crec que es veurà reflectit, espero que...
Moltíssima feina, perquè 25 temes, compondre'ls i arranjar-los i tal, déu-n'hi-do. Parlem de la gravació. On heu gravat aquest treball, en un sol estudi, o com es fa ara a vegades que es reparteix la feina en diferents llocs? Com ha anat?
Pues mira, en aquest cas ho hem fet tot amb... Bueno, vam fer tot el que és la composició i tal, doncs ens la cascàvem al local i després jo em vaig encarregar sobretot del tema de la preproducció, perquè sóc una mica el friqui que va amb l'ordinadoret a tot arreu i mirant, arreglos històries, i després ja va ser entrar a l'estudi i deixar-ho en mans d'una mica les persones en les que vam confiar, que en aquest cas va ser Santos Berrocal i el Florent Ferrer, que són una mica la gent que porta la història de Blind Records, que és un estudi excel·lent de Barcelona, en el que han gravat Sidoni, Shuarma i altres artistes així com Love of Lesbian i històries vàries que estan funcionant molt bé, per tant queda més que demostrada la seva eficàcia.
Doncs, com havíem comentat, com ha estat l'experiència? Ets un músic amb molts anys a l'esquena i, òbviament, no és el primer que graves, però sí que és el primer llarga durada que graves amb Sol Lagarto. Potser era una espina que t'has tret ja després de 4 anys, o què?
Sí, la veritat que sí, perquè, mira, abans tu, per exemple, em comentaves que... Quins temes posem del prorrogado i tal? I deia, hòstia, podríem ficar els últims aquests. No els tinc aquí. Bueno, tu, pues fica els que sigui, perquè, en realitat, porto pues, 4 anys defenent temes que uns són meus, els altres no, uns els he gravat jo i els altres no, i al final ja no diferencio, i hi ha dies que m'he de recordar, coño, estas guitarras no són mies, no?
Expliquem-ho per si algú es perd. Diguem que l'últim disc és El Mundo Circo, en el qual el Frank en les tasques de gravació encara no hi era, però en el Prorrogado, que és la reedició amb 3 temes nous, el Frank sí que va ser-hi. Per tant, diguéssim que vas formar part del Mundo Circo a mitges i, sí, i a l'hora de defensar-lo en directe el 100% has format part d'aquest disc.
Totalment, sí, sí.
Perfecte, per tant, doncs això, és la consagració ja definitiva amb Sol Lagarto. I parlem de les col·laboracions. Heu tingut la col·laboració del saxofonista, per exemple, Oriol Cusó, que aquí a Sant Cugat el coneixem bé perquè és professor del Campus Rock, també el cantant de Sidoní, i més genteta, com ha anat el tema de les col·laboracions?
Pues bé, el tema de les col·laboracions estaven molt clares des del principi. L'Oriol, el saxo, va ser l'única persona que realment no coneixíem, va ser una recomanació del Napos, que és un David Muñoz, un guitarrista, que bueno, que té molta relació amb la banda, fins i tot algun cop que jo no he pogut tocar, ell ha vingut a tocar, etc. No? I bueno, ens anem passant bolos i aquestes històries, llavors hi ha una relació que confies en ell i dius, hòstia, mira, pilleu aquest tio que ho fa collonut i tal. El tio s'ho va currar molt, em recordo que li van proposar unes línies de vents i tal, en Florent, i el tio va arribar amb propostes diferents, mira, podríem fer això i l'altre i tal, i bueno, jo crec que si no totes van quedar quasi totes acceptades i de molt bon grat, la veritat.
I altres col·laboracions, el cantant de Sidoní?
Altres col·laboracions, el Marc, que ja surt al DVD en directe gravat a la Sala Bikini, que també surt amb més companys de Sidoní i tal, és una banda que, pues mira, han estat local amb local tocant, vull dir que hi ha moltíssima relació i ja hi havien ganes de fer alguna cosa. Aquest disco tenia algun tema així més popero que permetia ficar el Marc i que no desentonés la història, no? Realment és un tema que podria ser Sidoní sense ser-ho, perquè no ho és, però bueno, està rozándolo, no? I el Marc està molt a gust allà. Després està l'Arecio, Arecio Smith, que és el teclista d'Astrio, una banda en la que toca el bateria dels Gossos, etc., una banda de funk, jazz, fusió, de groove, i bueno, un tio excel·lent que va ser dos tomes i tots rient a carcajades de collons, tio, que quina meravella. M'he deixat un comentari. El senyor Joan Pau Chaves,
sí, el teclista d'aquí Sant Cugat,
molt amic de la banda, és que ara estava fent recuento de tal... I bueno, això, va també gravar uns pianos precisament, uns pianos i uns jamons precisament al tema que es diu Dies Mejores, que dona nom al disco, i bueno, també va ser un moment dels moments més màgics de la gravació realment, quan va estar gravant ell uns pianos que li van donar un color al tema que no, ni tan sols esperàvem, no?
Sí, aquest també el coneixem bé perquè és d'aquí Sant Cugat, i no és que sigui professor del Campus Rock, sinó és que és un dels grans impulsors, per tant... Doncs el Campus Rock ens ha costat, mira, 3 de les persones que ens has comentat, el David Muñoz Napos, l'Oriol Cusó i el Joan Pau Chaves. Per tant, veiem que el món de la música, el panorama barceloní, doncs és gran, però és també és petit a l'hora,
diguéssim. És molt petit, sí.
Parlem de la gira de presentació, ja hi ha dates tancades, com està la presentació en directe per tota la geografia espanyola d'aquest Días Mejores?
Pues mira, aquesta gira comença el dia... Bueno, en realitat quan pengem els concerts, doncs pengem també els que estem fent ara, fins i tot vam penjar l'altre dia el de la Bohèmia i tal, que ara no sé si...
Sí, ho comentem ara.
Ho comentarem, perquè realment té la seva conya.
Sí, no?
I això, vam començar el dia... O començarem, vull dir, el dia 9 d'abril, que fem presentació oficial a la sala Apolo, Apolo 2, de Barcelona, i bueno, i a partir d'aquí ja anirem a les Espanyes. Sí, sí, estarem un parell de mesos, suposo, farem Gijón, farem Vigo... Pamplona, Zaragoza, no sé si aquests estan penjats ja, perquè hi ha dates que s'estan aún gestando, però bueno, Madrid, Barcelona, València, Múrcia, tot el que ens ho menjarem tot.
Comentem aquest bolo curiós, diguéssim, de la Bohèmia, perquè per qui no se situï, la Bohèmia és un pub, un bar musical d'aquí Sant Cugat, que imagino que és bastant més petit del que esteu acostumats a tocar, no? O què?
Aquí sí, o sigui, el que seria el barcelonès, per dir alguna cosa, i la zona més propera on vivim, sí, perquè realment, clar, estàs fent un Apolo un dia i estàs a la Bohèmia un altre dia, i és curiós, no? A més, era un concert gratuït, vull dir, era una cosa de dir, bueno, jo sóc de Sant Cugat, vull tocar aquí, i què hi ha per aquí? Pues a la Bohèmia, a més vaig conèixer l'Esther, que és la noia que porta... Ai, l'Esther, perdona, la Mercedes. Ara. Perdona, Mercedes, si m'estàs escoltant.
Ara sí, ara sí.
La Mercedes. És que tinc tants noms al cap, és que, bueno, és que...
Ja no, tranquil.
El caos és... Ja ho pues, vaig conèixer la Mercedes i una tia maquíssima que realment no crec que faci massa negoci per portar bandes allà, sincerament, perquè el local dona per lo que dona i les copes donen per lo que donen. Vull dir que és una qüestió d'il·lusió i de ganes i de... i d'aposta personal, no?, per la música, i això realment es valora moltíssim. Només per això ja m'anava a tocar el Bohèmia cada dia, no?
Sí, no, i que en aquesta ciutat que, doncs, hi ha la reivindicació aquesta de la sala de concerts i tal, que sembla que costa, doncs, millor que millor tota aquesta gent que per amor a l'art, diguéssim, diguem-ho així, doncs, tingui la iniciativa de programar música en directe. I bé, el Bohèmia suposo que a ple vessar, no?, tot d'amics i tal, o què?
Sí, la veritat és que va ser un concert que per mi... Bueno, a mi em feia moltíssima il·lusió, perquè jo feia molt de temps que no tocava a Sant Cugat. Havia tocat com a sessió, diguéssim, amb altres grups, amb Víctor, amb Porta de los Sueños, no sé si amb Lexus hem tocat per aquí, coses, però no com a presentar el meu projecte, com a anar com a jo, com a Frank, i que em ve a veure la família i que, bueno, fas una mostra de lo que has estat suant al local, etc. No? Que és realment el que fa il·lusió, no?
Ara que has fet una petita enumeració, si et sembla, per acabar ja, parlem una miqueta abandonant Sol Lagarto, doncs si ens vols parlar... dels seus projectes a banda d'aquest grup, si no m'equivoco, Sol Lagarto és el més així vocacional, però també estàs en altres projectes musicals.
Pues mira, en principi la meva dedicació quasi absoluta és Sol Lagarto, i perquè realment és el que li aboco més esforç i el que menys diners em dona, diguéssim, i llavors això va a missa, no? I llavors què passa? Que tots els altres huecos tot l'aprofito per tocar amb altres bandes que també em pugui reportar bandes que estiguin més situades o que portin sessions, que a vegades són artistes que porten la banda de sessió i ells són la banda pròpiament, no? Són el nom. I llavors aquests són els Lexus, per exemple, que és un grup de Tàrrega, que és estic amb el Carles a tope, ara fa poc van gravar un videoclip que molt cachondo, amb unes actrius molt guapes, que surt al YouTube també, si fica un No hi ha problemes, de Lexus, també el podreu veure. I el Fràgil també van gravar fa poc i tal, també són videoclips molt xulos. I bueno, és música de rock en català, molt, molt elegant, molt ben feta, crec. I després estic amb Víctor, que és el Víctor de Operación Triunfo, conegut com a Víctor Ote.
Sí, el Víctor Estevez.
Víctor Estevez.
Resident aquí a Sant Cugat.
Resident a Sant Cugat també. I bueno, aquestes casualitats. I amb qui més toco jo ara?
Aquests músics professionals que tenen tantes coses...
No, perquè realment aquests són els projectes més llampants, no? Diguéssim, que estàs així per tot l'altre, doncs mira, fas unes versions en pub, vas a obrir jams, vull dir que jo realment doncs estic tocant 2-3 cops per setmana i ara mateix, si tiro enrere, no sé amb qui vaig tocar. La setmana passada vaig tocar amb Barbitúricos a Terrassa, un projecte terriblement desmadrat del Carlitos i la Lídia, dos grans amics de Terrassa. Amb el Carlitos era el baixista de la Madre Norman, amb la primera banda amb la que vas debutar aquí a Sant Cugat, i això, bueno, és un projecte molt anat de l'olla, molt, molt tripós, que dic jo.
Doncs, tal com estan les coses, molt bon senyal que no falti la feina i que cada cap de setmana o cada setmana hi hagi tres concerts en directe. Frank Montasell, moltíssimes gràcies per atendre'ns i parlar-nos d'aquest Dies Mejores. Seguirem atents. Si no m'equivoco, el 30 d'aquest mes és la data oficial de sortida.
Allí estamos, si tot va bé.
I bé, la data oficial de sortida és el 30, però també hi ha la gira de presentació, per tant, activitat frenètica a Sol Lagarto. Doncs us desitgem moltíssima sort amb aquest Dies Mejores.
Que... 9 d'abril tenim a l'Apolo 2, recordo.
Ah, presentació a Barcelona.
Allí estamos, ah, ja doncs... t'hem despistat. Ara li ficaré un post-it al Miquel a la taula de sol.
Sí, no ho tenia controlat. Doncs, no, home, doncs, és una data tan en compte perquè és la presentació a Barcelona, que vulguis que no, suposo que és on us segueix més gent, en el sentit que és on sou vosaltres.
Sí.
Doncs data a tenir en compte, igual com el 30, que és la data de sortida. Molt atents estarem a aquest nou treball. De fet, aquí a Ritme Sant Cugatenc i a Cugat.cat, òbviament, el podrem escoltar. I Frank, moltíssimes gràcies per atendre'ns i seguim en contacte. I això, moltíssima sort.
Vale, merci, Miquel.
Se rompe a mi alrededor. Desde la sombra de un largo adiós, palabras invisibles. Todo se rompe a mi alrededor.